La taula de l'Evangeli.
Bon dia i benvinguts, benvingudes a una nova edició de La taula de l'Evangeli, el programa de Ràdio Estel, que comenta per a vostès les lectures de la missa dominical. Avui ho farem del diumenge 29 de durant l'any. Ens acompanyen els tertulians Àngels Arrabal i Francesc Figueres. Anem a saludar-los. Àngels Arrabal és secretària de l'Associació Sant Josep de la Muntanya. Bon dia, gràcies per ser de nou aquí.
Bon dia, gràcies per continuar
confiant en nosaltres. Et trobàvem a faltar, que consti, eh? També trobàvem a faltar el Francesc Figueres, que és membre de la comunitat de Betània i també membre de l'equip del Secretariat de Pastoral amb Joves de l'Arquebisbat de Barcelona. Què tal? Bon dia,
molt
Francesc.
Bé, gràcies. Jo de tornar a ser aquí.
Gràcies per ser aquí.
Anem normalitzant la situació.
Molt bé. Doncs de seguida ens hi posem.
La taula de l'Evangeli. Temps per a la reflexió.
Doncs anem a escoltar ja la primera lectura d'aquest diumenge 29 de durant l'any, que és del llibre del profeta Isaïes i del capítol 53.
El Senyor volgué que el sofriment triturés el seu servidor. Quan haurà donat la vida per expiar les culpes, veurà una descendència, viurà llargament, i per ell el designi del Senyor arribarà a bon terme. Gràcies al sofriment de la seva ànima ara veu la llum. El just, amb les penes que ha sofert, ha fet justos els altres, després de prendre damunt seu les culpes d'ells.
Un fragment del famós càntic del servent sofrent i gloriós, que té per tema quelcom simple i paradoxal. La salvació arriba a través del sofriment. Per això és considerat inaudit e inenarrable. Tertulians, tenen la paraula vostès a partir d'ara.
Mal comencem amb el sofriment, perquè aquesta cultura nostra se l'ha tret de l'imaginari col·lectiu. Llavors, veure el sofriment com un mitjà de redempció, de salvament, d'arribar a una fita, és molt complicat poder-ho explicar i aconseguir convèncer a ningú. Però, de fet, és això, el sofriment forma part de la vida, forma part de la purificació, forma part d'aquesta corredenció amb la que nosaltres, els creients, tenim aquesta idea, no?
Jo penso que aquest diumenge se'ns plantegen dos temes, la fe i el seguiment de Jesús, no? Vull dir, veurem la segona lectura, veurem l'Evangeli, i penso que amb la línia, amb el que diu la Maria Àngels, clar, el sofriment és una cosa que l'ésser humà el refusa, no li interessa, però és que, clar, fixem-nos en el que diu aquí, eh? Diu, ha fet justos els altres després de prendre damunt seu les culpes d'ells. O sigui, no només ho fa des del patiment, des de, bueno, ja sabem, la creu, tot això, sinó que a sobre assumeix allò que ell és innocent. En la qual cosa, avui en dia, fixem-nos que tothom és... no només no acceptem el sofriment, sinó tampoc acceptem les culpes d'una cosa que estigui mal feta, una cosa que... No, jo no he sigut això, no? Per tant, aquesta actitud, moltes vegades, des de la fe, des d'aquest seguiment, des d'aquest com que no vivim o no palpem, però sí que ens ho creiem. Per tant, obrim aquí un tema que, clar, moltes vegades diem, és que, clar, és que l'Església, és que les parròquies, és que els joves... Clar, és un tema de fe. Ens ho creiem, això que ens està dient la lectura? Ho visc en la meva vida? I penso que una de les coses que potser hem de començar a obrir-nos és de demanar el do de la fe al bon Déu. Però, clar, si... El que dèiem fa molt temps, no? La transmissió de la fe arriba de les pràctiques dels nostres pares que ens han ensenyat un camí, que ens han ensenyat doncs, el patiment, l'esforç, no sé què, els guantos, i tot portat a la vida de fe, la vida del creient, la vida de no ho veig, però m'ho crec, ho visc. I moltes vegades és com una relació que avui en dia potser hem trencat.
Però, Francesc, tu que treballes amb joves, tu creus que a un jove avui, com se li ha de dir que tingui fe? Que, com se li ha de parlar de la fe? Perquè ho veuen llunyà, això de la fe.
Però hem d'obrir experiències de Déu. O sigui, moltes vegades teoritzem la fe. No, hem de crear espais on el jove es trobi amb Déu, on visqui aquesta experiència. I clar, quan el jove viu aquesta experiència, viu aquest encontre, viu aquest moment de pregària, de camí de Santiago, el jove es planteja, s'obre a rebre el do de la fe. Però, clar, estem en un moment que la transmissió que fèiem abans, les famílies, els avis, els pares i companyies, s'ha trencat, això. I ara hem de fer nous mètodes, no?
Potser també hi ha una... falta l'experiència de la coherència, per dir d'alguna manera. Moltes vegades, com a cristians, tenim una fe que sembla que va per una banda i una forma de fer, que va per una altra. Llavors, és molt difícil que el món en general i els joves en particular puguin copsar, puguin creure's aquesta fe perquè no veuen coherència. Vull dir, no sé si... És tota la societat, d'acord? De vegades la gent diu, s'han perdut els valors. No, perdoni, els valors no s'han perdut. Els valors no hem estat capaç de transmetre'ls, que no és el mateix, perquè els valors segueixen sent els mateixos.
Jo també parlaria que potser estem en una societat que està d'espatlles a Déu, per tant, aquesta fe, aquest seguiment, no hi serà, perquè ja no existeix per les seves vides. O sigui, hem vist, Déu no és necessari per viure. Ho hem vist amb autobusos a Barcelona, no? Per tant, hem d'obrir nous llocs o noves experiències per poder obrir aquesta trobada personal amb Déu, que abans la tenien d'una altra manera.
Un tema apassionant, que podem continuar parlant, si voleu, doncs, la segona lectura i l'Evangeli també. Doncs continuem endavant.
La taula de l'Evangeli, una llum per a viure la paraula de Déu.
Doncs la segona lectura és de la Carta als Cristians Hebreus i del capítol 4.
Germans, mantinguem ferma la fe que professem, ja que en Jesús, el Fill de Déu, tenim el gran sacerdot que, travessant els cels, ha entrat davant Déu. Perquè el gran sacerdot que tenim no és incapaç de compadir-se de les nostres febleses. Ell, igual que nosaltres, ha estat provat en tot, encara que sense pecar. Per tant, acostem-nos confiadament al tron de la gràcia de Déu perquè es compadeixi de nosaltres, ens aculli i ens concedeixi quan sigui l'hora l'auxili que necessitem.
Amb aquests versets iniciem el tema de Jesucrist com a gran sacerdot veritable i mitjancer únic entre Déu i els homes. I gràcies a Jesús ens podem mantenir ferms en la fe perquè ell és algú proper a nosaltres. Ho experimentem així o...?
Jo penso que sí, però aquí fixem-nos com comença la lectura. Germans, mantinguem ferma la fe que professem. Per tant, aquí hi ha una feina a fer. I, clar, ja tinc el do de la fe i ja està. No, hem de cuidar, hem de buscar aquests espais de relació, hem de dedicar temps a la nostra pregària. L'Església ens dona tota una vida sacramental. Hem de buscar la comunitat. Per tant, vull dir, ja menjo, vaig a un banquet, ja menjo per tota la meva vida. No, cada dia dinem, o sigui, esmorzem, dinem i sopem. Doncs cada dia hem de mantenir ferma la nostra fe. I aquí seria una manera també de fer arribar la fe als altres. Si nosaltres visquéssim plenament aquesta plenitud que ens està parlant l'Evangeli, els demés veurien en nosaltres, com els primers cristians, quelcom que els atrauria a que seríem testimonis de...
Sí, aquí ho enllaçaria una mica amb el comentari anterior, de la lectura anterior, quan diu, igual que nosaltres ha estat provat amb tot. Aquí seria la persona, la gran persona, per supuesto, amb la que emmirallar-nos, no?
El referent,
aquesta persona que no ens indica un camí i ell es queda a l'ombra tranquil·lament, sense passar calor i sense cansar-se i sense ni tan sols tenir interès a arribar a la fita, sinó que és una persona que va davant nostra, que ha passat el mateix que ens està demanant que passem nosaltres, o potser ni ens ho està demanant, vull dir, perquè tampoc això del patiment ho hauríem d'analitzar des de molts punts de vista, però si més no, en el moment que ens pertoca patir, en el moment que estem sofrint, en el moment que estem passant una malaltia, en el moment que tenim una dificultat familiar, econòmica, és fàcil referenciar-se amb el Jesús que va anar davant nostra. Perquè ell va passar per tot això, va passar per la pobresa, va passar per l'abandó, va passar pel dubte, va passar per totes aquestes circumstàncies a les que estem passant nosaltres, i sembla que et consola poder-te emmirallar amb algú.
I després és molt... Ja, no és que sigui bonic el que vaig a dir ara, però davant d'una dificultat hi ha actituds de fe que dius, com pot ser que una persona que se li ha anunciat un càncer terminal o se li ha anunciat no sé què, ho viu amb aquella pau, amb aquella serenor, com diu l'Evangeli, quan sigui l'hora, l'auxili que necessitem. O sigui, atencem-nos a Déu davant de la dificultat. Quan van bé les coses, també. Però atencem-nos a Déu. Acceptem que jo que estic vivint, per què jo? Jo estic pensant en una persona, Rosa de l'Ofeu, quan se li va declarar el seu càncer, i va dir, mai em vaig qüestionar davant de Déu per què a mi, sinó que li vaig demanar que em donés la capacitat per ser testimoni en aquell moment davant els joves, davant els altres. Clar, això és una actitud de fe molt forta. És una actitud de seguiment de Jesús, de confiar que a pesar de per què jo, això és el més fàcil, el que dèiem abans, no? El sofriment, no. Per què jo? Per què m'ha de tocar a mi perdre la feina? Per què m'ha de tocar a mi aquesta enfermedad? No. Siguem capaços de posar-nos dòcils davant la gràcia i dir, dona'm la capacitat per ser testimoni en aquest moment que em toca viure.
Que potser això que estàs dient ara està relacionat amb una cosa que havies dit abans. Anem al banquet i hem menjat per tota la vida. No, tenir la fe no et protegeix de passar per tot allò que passa a l'ésser humà. Vull dir, la fe, en tot cas, et transforma la mirada a l'hora de viure allò. Vull dir, tu estàs exposat, creient o no
com
creient,
tots,
estàs exposat a tot. La fe amb Déu no és una pòlissa d'assegurances que et garanteix no patir cap cosa, no? Ara és molt fàcil dir, aquell ha perdut la fe sense cap necessitat perquè cadascú davant Déu sap com està visquent la seva fe i no ho podem jutjar, però arribar a pensar que Déu, que la teva fe amb Déu et protegirà de tots els mals de la vida, és un mal principi.
Les viuràs diferent.
La mirada.
Les viuràs des de la pau, les viuràs des de la serenor, des de la confiança, com diguem, mantinguem ferma. O sigui, hem de cuidar aquesta fe, perquè no sabem quan arribarà aquell moment. Una mica és la lectura d'altres de dir, el lladre no sabem quan arriba a la casa, la malaltia no sabem quan arriba, la dificultat no sabem quan arriba. Per tant, el nostre dia a dia, aquesta pregària diària, la vida sacramental, la vida comunitària, per això és tan important anar a les parròquies, participar de les misses, participar de la comunitat eclesial. No sóc jo un individu sol que camino, no, camino amb tota una gent que fem pinya. Avui estàs tu caigut, jo t'ajudo. Demà estàs tu caigut, t'ajudem nosaltres. És aquesta realitat d'església, de la diòcesi, que a vegades hem de començar a treballar més en les nostres parròquies i comunitats. No?
Però davant d'un món tan individualista com en el que estem vivint fa molt de temps, tenir consciència de comunitat, Àngels, tu ho veus fàcil? Ho toques tu?
Aviam, és molt difícil. Cruament. Vull dir, davant d'aquest individualisme rabiós, davant d'aquests anuncis que llegeixes, ho veus, ho vols i ho tens, vull dir, i és igual el preu que hagis de pagar i és igual els efectes secundaris que comporti el que tu assoleixis aquell teu objectiu, que potser ni et fa falta a totes aquestes, igual ni t'interessa tenir-ho. És difícil. Per això el cristianisme és tan revolucionari. Per això és tan frapant que hi hagi algú que sigui capaç de pensar diferent. Aquest és el repte que tenim, no? Amb el nostre testimoni, fer veure que hi ha otro mundo possible.
A veure si ho creiem i ho practiquem. Doncs continuem endavant.
La taula de l'Evangeli. Comentaris a la litúrgia dominical.
I ho fem escoltant ara la darrera lectura, que és l'Evangeli de Sant Marc i del capítol 10.
En aquell temps, Jesús cridà als seus deixebles i els digué: «Ja sabeu que, en totes les nacions, els qui figuren com a governants disposen dels seus súbdits com si en fossin amos, i els grans personatges mantenen els altres sota el seu poder». Entre vosaltres no ha de ser pas així. Qui vulgui ser important ha de ser el vostre servidor i qui vulgui ser el primer ha de ser l'esclau de tots, com el fill de l'home, que no ha vingut a fer-se servir, sinó a servir els altres i a donar la seva vida com a preu de rescat per a tots els homes.
Els apòstols es veu que entenen de manera purament temporal el messianisme de Jesús. Amb les seves paraules, els dos fills de Zebedeu cerquen honor i poder. Bé, si això està de moda, no? És que no sé per què ens estranyem, no? I anem a veure, doncs, quin missatge tenen per a nosaltres aquestes paraules.
Bueno, jo penso que l'Evangeli reflecteix una mica el recull que dèiem de la primera i segona lectura, no? Vull dir, clar, avui en dia estem en una societat que hem de ser els primers, que hem d'avançar davant de tots, que hem de ser... I moltes, aquí, el que deia abans la Maria Àngels, no? El cristianisme és un missatge revolucionari, no? No sigues el primer, sigues l'últim. No vagis a una conferència, estigues davant de nosaltres, posa't darrere, i si fa falta, doncs, estar acollint o estar fent altres coses, doncs fes un servei a la comunitat, no? I quantes vegades, cada vegada més, i ja que abans m'ho has dit i torno a dir-t'ho, quan treballes amb joves, se n'adonen que quan fan un servei, un voluntariat, quan es neguen el seu, quan donen el seu temps, perquè moltes vegades diuen als joves, no, és que jo no tinc diners, no puc ajudar a l'altre. Sí, sí que el pots ajudar, amb el teu temps. Oh, clar, és que és molt fàcil dir, no tinc diners, acabo, estic estudiant, no arribo No, perdona, i el teu temps. I quan són capaços de sortir del seu temps, del seu comoditat, del seu espai de seguretat i van ajudar els altres, doncs, amb un menjador públic, on sigui, ostres, diuen, allò m'ha transformat. Quan som capaços de servir a l'altre i negar-me a mi mateix, quan inclús te n'adones, gent que té molts problemes, moltes dificultats, quan van a servir als altres, diuen, ostres, hi ha hagut com quelcom a mi que m'ha omplert allò i m'ha fet viure, m'ha ajudat a viure aquella dificultat, aquell moment.
Hi ha un text d'aquest evangeli, un parell de línies, que diu: els governants disposen dels seus súbdits com si en fossin amos i els grans personatges mantenen els altres sota el seu poder. Sempre tenim la tendència, quan llegim qualsevol text, però fonamentalment l'evangeli, de pensar que allò Nostre Senyor o els apòstols o qui l'hagi escrit va pel nostre veí del tercer quarta o per la Maria Marín o pel Francesc Figueres, no? Això va per cadascú de nosaltres, perquè aquí parla dels governants, però tu dius, Francesc, fer un servei amb un menjador, amb no sé quant, i escoltar.
També.
I seure al costat d'algú.
Això és fer un servei, eh?
Això és un servei. Només escoltar. Ser capaços de seure al costat d'algú que està passant un mal moment, que no cal ni preguntar-li què té. Només ja li veus la cara. No sé si és perquè jo sóc infermera i no em fa falta massa explicació. Ja li veus la cara, que la té transformada. Llavors, seure al costat d'aquella persona, acompanyar-la, els avis, perquè clar, jo tenia una amiga, perdoneu, que la seva filla li va dir fa molts anys que volia anar a una ONG, quan estaven de moda les ONG, i la seva mare li va dir: vete a ver a tu abuela 3 vegades per setmana i luego iremos a la ONG. Perquè moltes vegades, això és una anècdota i no té més importància,
no vol dir que però... la gent no s'hi apunti.
Sí, també.
Que se'n vagin a les ONG. Sí, per supuesto que sí.
Però moltes vegades també fem el viatge d'estiu, eh?
Sí.
Però fem, moltes vegades allò que fem és una mica, ho diré diferent, que allò que fem no ens tranquil·litzi la consciència. Que allò que fem sigui un autèntic servei, una autèntica disponibilitat.
I t'ajudi a qüestionar-te i sigui un mirall per tu a la teva vida.
Per supuesto que sí, però vull dir-te que això d'anar a fer és important, però sobretot que siguis tu el que estàs fent. No anar al lloc, sinó tu mateix, amb la teva disponibilitat, amb el teu servei, amb la teva companyia.
I lligam un equilibri, que ens ho posa la lectura, mantinguem ferma la fe que professem. Que moltes vegades passem o tot el dia estem davant del Santíssim o tot el dia estem a la ONG. No, fem un equilibri. Jo tinc que cuidar la meva vida interior, la meva vida de fe, la meva vida de seguiment de cristià. I això m'implicarà sortir al carrer i comprometre'm amb altres. Amb els de casa, que a vegades també anem a buscar l'ONG i potser el servei el tinc a casa meva. Amb la meva mare, amb el meu pare, amb el meu germà, amb la meva àvia, com he dit abans. No? Però fem aquest equilibri. Vull dir, perquè si no ens passem o davant del Santíssim, que és boníssim, eh? Jo no dic que sigui dolent, però hi ha hagut aquest equilibri de seguiment, aprofundiment de la meva fe i aquesta vida interior rica i treballada per poder després donar i sortir. Perquè si no, llavors...
És que m'atreviria a dir-te que aquest posar-se davant del Santíssim t'obliga a sortir als altres. Perquè si no, quedar-te davant del Santíssim amb una persona que no et respon... Perquè sí, Nostre Senyor t'escolta, però t'escolta allà dalt. En canvi, el teu veí, el que t'està fent la guitza cada dematí perquè posa la ràdio, aquest és el que realment et necessita i aquest és realment el que et posarà a prova.
I això també et farà que davant la situació del dia a dia que vivim nosaltres, avui, per exemple, clar, hi ha dies de pluja, hi ha dies de tràfic intens, clar, si tu vius allò amb tranquil·litat i amb serenor, et porta també a donar un testimoni de pau i de serenor. Vale? Arribo tard, bueno, doncs potser tinc que preveure-ho abans. O... No sé si m'explico, eh? Que moltes vegades també pensem, ostres, ara plou, bueno, però el camp necessita aigua, la ciutat necessita aigua, necessitem aigua. Vull dir, que hem de veure moltes vegades, el que dèiem abans, aquest individualisme, no pensar només en la meva realitat, sinó pensar que hi ha tot un planeta, que hi ha tota una societat, que hi ha totes altres persones. Per tant, soc un individu més d'aquesta gran comunitat que es diu humanitat, i per tant, hem de... Això també ens ajudaria a viure d'una altra manera actituds de el timbre, o sigui, el clàxon, perquè tinc pressa. Bueno, tranquil, està pujant el taxi, una senyora gran, va més a poc, són actituds que ens ajuden a viure també una altra humanitat.
És que tota la fe et transforma la teva actitud, perquè tot, la fe és la fe en Crist és la que et fa pensar que l'altre existeix, i no solament existeix, sinó que passa per davant teu.
Per tant,
ets tu el que ha d'estar esperant que la velleta pugi i baixi del taxi, esperant que si plou... Aquesta és una cosa que a mi em posa de molt mal humor. Quan sento el dematí el temps, la informació del temps... Avui mal dia... Perdona, els dies no són ni bons ni dolents. Els dies són lluviosos o soleados. Per tant, si hi ha de bon dematí, abans de sortir, ja anem amb aquesta predisposició, perquè clar, ha de ploure, els urbanites ens hem de dutxar, se'ns han de netejar els carrers, etc. La fe que transforma. Ara, en Francesc s'ha pres de memòria això de mantenir-ho ferma, la fe.
Ho
ha copiat 54 vegades.
Jo penso que és molt important, que si no...
Lectures. Molt bé, doncs ja...
És el nostre gim, eh?
Ho hem de deixar aquí. Moltíssimes gràcies, Àngels Arrabal.
Gràcies a tu.
També gràcies a vosaltres. Francesc Figueres, us convido que vingueu diumenge vinent, si
voleu.
Molt,
molt
agraïda.
Aquí estarem.
I també moltíssimes gràcies a l'equip dels serveis tècnics de Ràdio Estel, que han fet possible aquest programa, i a la Cristina Orduña, que ha fet les lectures. Si ho desitgen, ens agradarà molt rebre missatges de correu electrònic a la nostra adreça taulevangeli@radioestel.cat. Poden dir-nos allò que desitgen del programa i què els hi sembla, també. Els esperem diumenge vinent. Ens ha parlat Maria Marina. Adéu-siau.